Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb l'objectiu d'intentar parlar el màxim possible dels equips i de la gent de casa nostra. Començarem amb titulars, evidentment. L'importància d'aquest cap de setmana ha sigut aquests darrers partits de play-off i comentarem les diferents incidències, destacant per la proximitat, evidentment, la derrota del Noia, amb una derrota polèmica al final del partit a la pista blaugrana, i també per penals aquest Calafell-Reus envoltat de força polèmica. Repassarem el play-off de la Lliga Iberdrola i també amb les categories la Nacional Catalana Masculina i Femenina, que aquest passat cap de setmana jugaven els seus primers partits, i també la Primera Catalana, en la que estan molts equips de casa nostra, i que el proper cap de setmana, el dia 14 exactament, jugarà a Sentmenat la plaça d'ascens per pujar a Nacional Catalana. I el Patí Vilafranca ja té rival al partit que se jugarà el proper dissabte a les 4:05, aquell horari tan bo, l'horari del cafè, a la pista del Manlleu, i evidentment és el partit d'anada, i el de tornada serà el diumenge a les 4:10. Tindrem temps, evidentment, de parlar-ne. Destaquem també, en aquest cas, que el Calafell quedava campió d'Espanya de categoria juvenil, i que aquest proper cap de setmana desitgem tota la sort del món al Club Petit Sant Riu de Bitlles, que participarà al Campionat d'Espanya de categoria infantil. Ens acompanyen els nostres companys Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
Jordi Garell, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró.
Hola, bona nit a tothom.
I en aquest cas també repassarem doncs els diferents talls que es van produir. Comencem pel play-off. Per on comencem? Per la cara, o en aquest cas la cara positiva és la de Calafell, en un partit que va començar força envoltat de polèmica, Jordi.
Doncs sí, una eliminatòria que bé, doncs jo he anat comentant, no?, que hi ha hagut tota la polèmica, i bé, doncs un Calafell que bé, doncs es presentava doncs dissabte a Reus, sabent que doncs ja tenia l'1-0 a favor, perquè el dijous doncs el comitè de disciplina doncs havia dictaminat que tenia raó en el cas de Carles Casas, i per tant bé, doncs l'1-8, que es convertia en un 10-0 a favor del Calafell. Llavors, si el Calafell doncs ja guanyava dissabte a Reus, doncs ja era equip de semifinals, però bé, doncs el Reus que doncs en aquest cas doncs va tornar a guanyar sobre la pista, va guanyar 2-0, en un partit força igualat, on doncs va ser clau sobretot doncs l'actuació de Càndid Ballar, que va mantenir la porteria a zero, evitar que el Calafell doncs pogués tenir opció de marcar. I bé, doncs per tant doncs ens plantàvem ja doncs amb el desempat d'aquest dimarts, no?, que doncs de nou doncs disputava Calafell. I bé, doncs va ser un partit que jo crec que en el còmput global potser el Reus doncs va ser millor, que va tenir les millors ocasions, però doncs així com Càndid Ballart havia destacat els primers dos partits, doncs aquí va emergir la figura de Martí Serra, que va fer un partidàs, tot i que el Reus s'avançava només començar amb el de Diego Rojas. El Calafell, però, doncs tenia un penal de Marimón que no transformava. Carles Domènech aconseguia l'empat. I bé, doncs, tot i així, doncs, era el Calafell qui marxava al descans per demanar el 2-1. Una primera part, doncs, que també doncs ja hi va un moment calent, perquè van expulsar Jordi García. Pel que sembla, doncs, bé, havia vist una groga i ràpidament doncs va ensenyar una altra, perquè doncs es va sentir un cop de tanca al pavelló, tothom es va girar i bé, els altres doncs van interpretar que havia sigut de Jordi García en desaprovació, i per això doncs li van treure la segona groga de banqueta i per tant al carrer. El Reus que es quedava sense García, però bé, tot i així, com deia, jo crec que el Reus, sobretot a l'inici de la segona part, doncs va ser superior, va aconseguir l'empat mitjançant Guillem Jansà. I bé, doncs tot i així, doncs el Reus que li va faltar doncs tornar a posar-se per davant, el Calafell que va aprofitar el seu moment, un gran gol de Jepi Selva, 3-2, i quan semblava doncs que el Calafell ja ho tenia a la mà, doncs el Reus que tornava a empatar mitjançant Joan Salvat, que a més, durant la celebració doncs tenia la mala sort que Guillem Zansà li caia a sobre, una mica semblant al que li va passar a David Arellano. Si recordeu, doncs, que es va haver de retirar doncs, per aquella lesió mentre celebrava l'ascens. Doncs aquí, en aquest cas, per sort, doncs, no va ser tan forta, però tot així doncs, va fer que Joan Salvat doncs, ja no pogués jugar més en tot el partit. Només va sortir a la tanda de penals a llançar penal, una tanda on finalment doncs, el Calafell va guanyar per 3-1. I per tant, bé, doncs el Calafell que va poder celebrar el passi semifinals, doncs s'enfrontarà al Liceo, i a més doncs, després del partit, doncs també per acabar de rodonir la festa, doncs va fer l'homenatge previst doncs tant a Virgili com a Gepi, sobretot, que doncs també va prendre la paraula, es va tornar a posar el vídeo de comiat que es va posar també el dia que va anunciar la seva retirada, i per tant, doncs festa completa a l'Hortoll.
I en aquest cas, incidents no en va haver cap, o tot va ser, es va desenvolupar dintre de lo correcte?
Bé, la veritat és que va ser un partit força maco d'ambient, perquè doncs, el pavelló estava ple a rebentar, amb les dues aficions animant, tant la Calafell com de Reus, que doncs, encara va venir més gent fins i tot que el primer partit. L'únic moment així que va ser de més tensió va ser l'expulsió de Jordi García, que va fer que també doncs, hi hagués alguns aficionats que també doncs, increpessin a l'enquet al Reus, alguns jugadors com Pol Martínez i Nil Vinya que es van girar amb el públic, i això doncs, va generar uns moments de tensió, però a part d'aquest moment, crec que la resta del partit doncs, va ser força doncs, bé, doncs, dintre el que cap, no? En un partit de rivalitat, però sense més.
I un partit de play-off que passarà a la història perquè es tua 8 i que va acabar amb un 10-0. Eh?
Sí, sí, a més la curiositat que ve, doncs el Calafell, havent perdut dos partits, doncs ha aconseguit passar i sense haver guanyat cap. Que això també ha passat amb l'Igualada, no? Que en aquest cas doncs, en els tres partits no ha guanyat cap perquè no ha guanyat dos de penals, però en el cas del Calafell, doncs bé, segurament no sé si tornarà a passar mai més que un equip que ha perdut dos partits i no ha guanyat cap, doncs ha acabat passant.
Anem a l'altre partit de l'equip de la comarca, el Noia Freixenet, també un play-off amb tres partits diferents i amb l'últim, que és el que tenim més calent, Jaume, aquest final, jo em quedo amb les paraules de la Gesteller, no ens han deixat competir amb el mateix nivell.
Bueno, primer explicarem el del dissabte, que va ser un gran partit, el Noia Freixenet aconseguia dominar durant tot el partit a l'equip del Futbol Club Barcelona, el resultat final aquest 6-3, crec, un Noia molt superior, un Noia que a la mitja part guanyava 3-1 amb un Olímpic de l'Ateneu pla fins a la bandera i que podríem dir que el resultat va ser curt pels mèrits d'uns i els altres. A la represa, el Barça que posava una mica d'ambient i anivellava el joc, però que el Noia va saber aguantar i va saber aconseguir aquest empat a un a l'eliminatòria. En el partit d'ahir, malauradament, ho acabes de dir tu, no els han deixat competir. El Noia aconseguia posar el 0-1 al marcador mitjançant una contra que es culminava ja en Cortielles i a partir d'aquí el protagonisme, quan hi ha el Barça entremig, els de sempre. Desastrós arbitratge, ja, i també incloeixo els de la taula que també van tindre la seva, errors amb les faltes, errors quan el joc ha aturat el crono corrent, tot això va començar a significar una sèrie de targetes per protestar pel Noia, que doncs, van desenvolupar que el Barça aconseguís posar un 3-1 al seu favor. A partir d'aquí la cosa canviava, jugadors cap a vestuaris, les protestes i les incidències seguien, a la represa el Barça que feia el quart, però el Noia, que amb el seu ADN segueix intentant el que sigui, aconseguia reduir 4-3 el marcador, treia porter dues vegades, va estar a punt d'aconseguir l'empat, Toni Salvador estavellava la bola al ferro i a bola a porteria buida, Llorca aconseguia el 5-3 definitiu. Encara no n'hi va haver prou, exhibició de targetes vermelles per la banqueta del Noia amb un final esperpèntic d'una parella arbitral que s'hauria de fer mirar perquè si els jugadors del Noia ara descansaran, segur que aquests àrbits durant el play-off tornaran a arbitrar tranquil·lament.
Doncs va en aquest final les vermelles per Costa i Carles Cortijo, que també va... En principi hi havia el dubte si el havia vist la vermella,
sí,
però...
Sí,
que...
sí. Bé, I a la primera part, Jordi de l'Amor, per protestar allò del crono. O sigui, que s'equivoca l'àrbit de taula i el que rep la vermella és el Jordi de l'Amor. Vull dir, així està l'arbitratge en aquest món de l'hoquei.
Escoltem el tall que ens deia ahir a Jaume Boquera, en Carles Cortijo, l'entrenador del Noia.
Carles Cortijo, bona nit. S'ha acabat el somni, s'ha acabat la lliga, s'ha lluitat de totes, no?
Sí, la verdad que sí. Hoy nos hemos encontrado una versión del Barça de muy alto nivel y mis jugadores han hecho un partidazo, lo han dado absolutamente todo. Solamente tengo palabras de orgullo, de agradecimiento. Hoy es mi último partido, mi despedida. Quiero agradecer desde aquí a mis jugadores cómo me han hecho sentir durante estas dos temporadas. Y la verdad que es un privilegio y un placer poder haber podido entrenarles. Respecto al partido, pues bueno, hemos estado hasta el final con opciones, que era un poco el objetivo en una pista que solamente había ganado aquí el Liceo. Y es para que todo el club, todo San Sadurní, esté orgulloso del equipo que tiene.
Les paraules de Carlos Cortijo, que també era ja el seu darrer partit amb el Noia. Escoltem també un tallet d'Aleix Esteller el passat dissabte, després de l'homenatge que va rebre a la pista de l'Ateneu.
Han sigut setmanes no difícils, sinó jo tenia molt clar quin era el meu final i avui m'han fet aquest homenatge que recordaré per tota la vida, que és espectacular, el club de la meva vida. No podia esperar una cosa millor. Estava nerviós, sí que estava nerviós, però tranquil de la feina, la trajectòria, encara m'emociono una miqueta i tot. Però, bueno, al final he pres la decisió jo de plegar, tenia clar quin era el meu moment i volia acabar bé. I penso que ho he fet i dimarts espero que no sigui l'últim partit i puguem tornar a jugar aquí a l'Ateneu, que és una sensació, com he dit abans, que és difícil d'explicar i és brutal.
Doncs un emocionat Aleix Esteller en aquest darrer partit i, en aquest cas, en el seu homenatge.
I el que són, Josep, les despedides. La gent es despedeix abans quan encara continuaran jugant, perquè ahir els del Barça es despedien, han de jugar, els de Calafell també es despedien i encara han de tornar a jugar, i, bueno, s'ha posat de moda una cosa una mica estranya, no?
Sí, el món del hockey aquest any és molt estrany en moltes coses. Repassarem també l'apartat femení, una jugadora d'àmbit comarcal, també anunciava la seva retirada, però ja hi arribarem. Anem al torneig, al trofeu de Serveis Mèdics Penedès, en el que ens donava de sí aquests partits de play-off amb els partits del Noia Barcelona i Barcelona Noia.
Aquí sumar.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs el que sí, que donava de si el trofeu de Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i del Casino Unió Comercial, i també adelantem la festa, ja ho hem anat anunciant, el dia 1 de juliol al casino, i que en aquest cas els autors d'aquest trofeu o d'aquest record d'aquesta temporada, obra de l'Escola d'Arts i Oficis L'Arsenal. Anem amb aquest partit entre el Noia Barcelona jugat el passat dissabte.
Sí, aquí sumava 5 punts Jan Cortielles, 3 punts Xavi Aragonès, 2 punts Toni Salvador, 1 punt David Gelmà i 1 punt Pablo Nájera.
Ara el que donava de sí, el partit de tornada i dimarts Barcelona-Noia.
Aquí tornava a sumar 5 punts Jan Cortielles, que està fent un final de campanya espectacular, 3 punts Xavi Aragonès, 2 punts Martí Zapater, 1 punt Pablo Nájera i 1 punt Toni Salvador.
Fins aquí havíem arribat molt emocionat i ara ja el Noia ha acabat, per tant, ja suposo que tenim guanyador.
Ja tenim guanyador, Toni Salvador, 62 punts, els dic tots 3 perquè la cosa ha anat molt ajustada, 2 punts per sota, 60 punts, Pablo Nájera, Martí Zapater, 1 punt per sota de Nájera amb 59.
Doncs, evidentment, tens raó, molt, molt anivellat. Anem cap a Calafell, Jordi, aquest Reus-Calafell, el partit del passat dissabte.
Doncs aquí repartit, 5 punts per Martí Serra, 3 per Marimon, 2 per Folguera, 1 per Jero i 1 per Gavarró.
I el partit que jugaven ahir dimarts, Calafell-Reus?
Doncs aquí més clar, Martí Serra, que tornava a ser doncs, el més premiat amb 6 punts, Domènec després amb 4 i un i un per Gep i Folguera.
I la classificació general després d'aquests dos partits, recordant que el Calafell seguirà jugant i que, per tant, seguirà puntuant.
Doncs Martí Serra, que segueix consolidant-se com a líder amb 90 punts. Veurem si aconsegueix arribar al 100. Segon, Folguera amb 60 i tanca el podi Marimon amb 54.
Té molt a prop Martí Serra. Fins aquí el que ha donat de si és la puntuació d'aquest play-off i repetim a manca d'aquests partits que jugarà el Calafell aquests dos primers partits amb el Liceu.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Anem a repassar aquest play-off de la Lliga Iberdrola, també els dos primers partits, jo diria una petita sorpresa, però encara tot emocionant pels partits de tornada, Raimon.
Doncs sí, en aquesta primera semifinals teníem els partits següents. Fraga 0, Gijón 1, Vilassana 5, Palau 1. La petita sorpresa, suposo que et referies a aquest Fraga jugant a casa, no?, amb aquest 0-1 del Gijón que va guanyar a domicili de les noies de la Franja.
Un Fraga, Jordi, que tenia una baixa important i que, a més, el dissabte s'anunciava la retirada de...
Sí, anem per parts. Dues protagonistes, aquí doncs una, la que era baixa, que era d'Iriana Soto, doncs evidentment baixa importantíssima pel Fraga, que veurem doncs, si es pot recuperar pel següent partit, i l'altre gran protagonista doncs és Vinyet Flix, que doncs anunciava que doncs penja els patins a final de temporada. Veurem doncs com a mínim doncs l'any que ve segur, veurem si acaba tornant després. I bé, doncs, de fet, doncs, aquest dimarts mateix, que s'ha fet també la rua per celebrar la Champions pels carrers de Fraga, doncs també s'ha aprofitat per fer-li un homenatge.
Raimon, partits de tornada?
Doncs sí, el segon partit d'aquestes semifinals serà aquest proper cap de setmana, el dissabte. A la una tindrem aquest Palau Vilassana i a un quart de vuit de la tarda tindrem el Gijón Fraga.
Possibilitat de tercer partit?
Doncs el tercer partit seria el proper dia 2 de juny, estem parlant del dimarts vinent, val? Si es necessités tercer partit es faria a Vilassana Palau, es jugaria a Vilassana, i el Fraga Gijón es jugaria a Fraga.
Molt bé, doncs fins aquí aquest play-off de la Lliga Iberdrola.
Veurem si hem d'arribar-hi. Veurem si hem d'arribar a aquest tercer partit.
Vale. Tenim la Nacional Catalana Femenina, la presència del Patí Vilafranca en el seu
doncs debut. Sí, aquí també teníem aquestes semifinals dels quatre equips participants, que són Girona, Mataró, Caldes i Vilafranca. Les primeres semifinals que jugaven aquest passat cap de setmana, el dissabte teníem un Girona 1, Caldes 2, i el diumenge, un quart de set de la tarda, es va jugar un Mataró 4, Vilafranca 0. Per tant, mal resultat per les vilafranquines en el seu intent d'aquest ascens a l'Hockey Lliga.
Partits de tornada.
Es jugaran aquest proper cap de setmana, els dos en dissabte. A dos quarts de sis de la tarda tindrem el Caldes-Girona i a dos quarts de set, una hora més tard, tindrem el Vilafranca-Mataró.
Possibilitat de tercer partit.
Es jugaria el diumenge. Són partits que juguen aquest dissabte i aquest diumenge. Per tant, sabrem els dos equips que juguen a la final. Tercer partit seria el diumenge. Mataró-Vilafranca seria a dos quarts d'una. I el Girona-Caldes a dos quarts de sis de la tarda del diumenge.
Molt bé. Doncs, Jaume, el Nacional Catalana amb un partit molt emocionant a Sant Sadurní.
Pues sí, el Noia que es desfeia del Castellà amb aquest primer partit, 8-7. Recordar que el Noia duia un 7-1 i les coses es van complicar de manera excessiva, 8-7. I a l'altre partit, Mollerussa 0, Caldes 2.
Aquí és una sorpresa, perquè un Mollerussa que pràcticament havia dominat aquesta categoria en tota la temporada.
Sí, i les tornades el dia 30, Castellà-Noia a les 7 i a les 7:45, Caldes-Mollerussa.
Tercer partit.
L'endemà a les 7, Mollerussa-Caldes, i a les 7:30, Noia-Castellà.
En cas que s'hi arribi, doncs...
Sorprèn aquest resultat del Mollerussa, penso, perquè li van treure 17 punts a la classificació. Estava mirant ara 17 punts amb aquest Caldes.
Bé, va donar...
Un partit és un partit, tot pot passar.
Un Caldes que també jugava amb alguns jugadors ja més bregadets a l'Hockey Lliga i que hi ha algun nano jove que es veu que promet, i molt, a part de també la presència dels germans Zanon. Anem...
I Candami com a entrenador.
I Candami, bé, Candami pràcticament...
Un gat vell de l'Hockey Lliga. Sí.
Anem a la primera catalana, també els equips de casa nostra, que n'hi ha molts i que tenen el seu partit destacat, aquest Sant Ramon, que es pràcticament, encara li falta un punt, em sembla, matemàticament, però que es classificarà dintre dels cinc primers, tenint en compte que el seu proper rival, la propera jornada, que la repassarem després, Raimon.
Doncs sí, aquest passat cap de setmana s'arribava a la penúltima jornada, la jornada 33, amb aquests resultats, amb els que fa els equips penedesencs. Juneda 9, Vilafranca 6, el Vilafranca aquí va perdre davant de l'equip lleidatà. Tenim el Riu de Villes 6, Sant Ramon 3, aquest resultat que sorprenent en el qual el Riu de Villes va guanyar el Sant Ramon. També tindríem el Calafell 6, Cubelles 5, pels equips de la casa nostra, i el Monjos, Congrés 5, Monjos 5, pel que fa a aquests equips. Si mirem la classificació a falta o a manca d'una jornada per acabar aquesta lliga, tindríem que el Sant Ramon és quart amb 63 punts, empatat amb el Juneda, que també és cinquè amb 63 punts. Podria arribar a passar el Sant Ramon amb el Sant Manat, perquè el Sant Manat és tercer i el Sant Ramon és quart, i la diferència són dos punts, i tenint en compte que no juguen entre ells, si el Sant Manat perdés i el Sant Ramon guanyés, el Sant Ramon podria arrebatar aquesta tercera plaça al Sant Manat. El Vilafranca i el Riu de Villa estan en onzena i dotzena posició, respectivament, per tant, aquests no els hi afectarà res, i els Monjos que acabarà amb aquesta setena o sisena posició.
El Riu de Villes, per no perdre categoria, probablement necessitarà...
Sí, algun puntet,
un puntet.
Però, bueno...
I també dir que, evidentment, aquesta fase en la que el Barberà ja és nou equip de Nacional Catalana...
Sí, perquè és primer amb 71 punts, per tant, en directe.
I que la resta d'equips disputaran per la segona plaça...
El play-off.
Exacte, i que se jugarà a la pista o al pavelló de Sant Manat.
Correcte.
Doncs repassat la primera catalana, hem repassat també les nacionals, i el passat dilluns, Jaume, hi havia la presentació del torneig de l'Enxaneta al Col·legi Sant Ramon, l'edició número...
44, déu-n'hi-do. Allà, doncs, els que hi havia a la taula, president de la catalana, la regidora d'Esports, Gemma Romeu, el president del Club Patí Sant Ramon, el director del col·legi... També hi havia el de la Diputació i en Rossen, el delegat de l'equip de Sant Ramon, presentaven aquesta 44a edició, paraules molt grans. Tu, Josep, que vas començar aquest torneig, ho saps perfectament el que costa arribar a 44. Quantitat d'equips i, com a anècdota, que la gent ho posava, que inauguraran els vestuaris de la zona esportiva. Entremig, el problema... El partit de tornada del Vilafranca. Hauran de recalcular horaris, a les xarxes està posat, els programes no, que ja estaven imprimits, i el diumenge hi haurà tres partits que passaran a la banda de fora, al pavelló annexe, esperant que no plogui, que allà aquell pavelló és més problemàtic, però que la cosa sembla que no.
Sí, perquè aquest Vilafranca Manlleu està programat per aquell diumenge mateix de l'Enxaneta en horari de televisió, a les 4 de la tarda, a les 4 i 10.
Sí, sí, tot això fa que...
Que es tinguin que traslladar partits a la pista exterior.
Amb l'afegit de que si el Vilafranca aconsegueix pujar, que volíem tots, esperant que no puguin celebrar-ho a dintre la pista i se'n vagin a celebrar-ho allà amb un lateral, perquè si no entorpiran l'Enxaneta de mala manera.
Exacte, aquí es necessitarà una col·laboració, una organització molt perfecta per poder intentar tornar a posar en ordre els partits que hi haurà.
Sí, perquè ja sabem com són les celebracions, si no, que li preguntin a l'Arellano, oi?
Exactament, exactament. Anem a repassar propera jornada, play-off. Jordi, el Calafell es desplaça al Liceu el proper divendres.
Doncs sí, pràcticament sense temps per descansar, perquè ahir doncs, el Calafell, que acabava doncs, a les tantes perquè va arribar a la tanda de penals, avui doncs, tothom deu estar amb les cames pesades, i res, doncs, divendres ja juga a la Corunya, perquè doncs, divendres serà la primera semifinal a 8:45, aquest Liceu Calafell, després el segon partit serà diumenge a les 12 del migdia, i el tercer doncs, ja serà Calafell el divendres de la setmana següent, aquí sí que tindrem dies més per preparar doncs, aquest primer partit a casa. I pel que fa al Barça Igualada, doncs, en aquest cas són dades diferents, perquè en cas recordem que el Palau doncs, hi ha el tema de logística, no? Que a vegades doncs, també, doncs, també doncs, condiciona, i en el cas doncs, el Barça Igualada, que serà dissabte 4:15, partit ofert en directe per Esport 3, i el segon partit serà el dilluns a les 7 de la tarda, també doncs, aquí al Palau, i el tercer doncs, ja serà Igualada en principi el divendres següent.
I en aquest cas, doncs bé, ja has dit el partit que veurem per televisió del play-off femení, en aquells horaris em sembla que no n'hi deu haver cap, oi?
Sí, sí, hi ha el Palau Vilassana, que és dissabte a la 1, que en aquest cas doncs, ja serà l'horari habitual, perquè recordem que la setmana passada el van fer en diumenge, en aquest cas ja recuperarà l'horari habitual de dissabte a la 1.
I també hem de parlar d'aquest petit Vilafranca, que es desplaçarà a Manlleu el proper dissabte, amb aquest horari també a l'hora del cafè, a les 4:05 de la tarda, un Vilafranca que compta amb els jugadors que ha jugat aquests darrers partits, segueixen amb les baixes d'Ivan Jurado i Marc Izquierdo, i que, per tant, doncs, un Vilafranca que haurà d'intentar, tenint en compte el partit de tornada, que és molt important no rebre molts gols a fi efecte o intentar, doncs, si pots guanyar millor, però si no, no rebre gols de cara a que puguis tu a la pròpia pista a intentar superar-los. Tenim també dos noms propis de fitxatges ja confirmats o per lo menys anunciats clarament, el Calafell, el jugador que li faltava, també Jordi, ja el té.
Sí, és Miqui Escala, que doncs, va transcendir ahir el nom, perquè el van avançar, doncs, com és habitual, els companys de Hockey Càtedra. I bé, doncs, també, com que a més també va coincidir que va saltar la notícia just abans del partit del Calafell-Reus, doncs vam poder preguntar per allà a l'Hortoll, a veure si era certa aquesta informació, i des del CUP ens el van confirmar. Per tant, doncs, la podem donar per bona. Un Miqui Escala, recordem que és el germà Jan Escala, que ja havia jugat al Calafell, per tant, doncs, ja té bones referències. I bé, doncs, servirà per complementar la plantilla, perquè com ja havíem dit, la intenció inicial era fitxar Nico Ojeda, però doncs, com que el Barça, diguem-ne, que no li ha fet gaire gràcia que el Calafell l'hagi eliminat doncs, tantes vegades aquest any, i bueno, que l'hagi guanyat tantes vegades, doncs es va fer un pas enrere, Nico Ojeda, que serà jugador del Barça, i per tant doncs, el Calafell, que ha segut de mort buscant alternatives, buscant també doncs, un perfil de jugador jove, i després de diversos intents, doncs, finalment serà Miqui Escala.
Molt bé, i Jaume, també aquest em sembla que no l'han anunciat, però que sí que es confirma el fitxatge del Noia.
El fitxatge del Noia, no sé si l'han anunciat, però el que avui ha anunciat el Noia és que ja té entrenador per l'any que ve.
Ah, molt bé.
Aleix Esteller, amb Xus Fernández de segon, i també Jurado estarà a l'estaf tècnic del Noia l'any que ve.
I
de la Sebas Moreno, no?
Ai, Sebas Moreno, sí. Ai, Jurado, perdó, Sebas Moreno.
I també, en aquest cas, el jugador que també, si no s'ha anunciat, s'anunciarà d'un moment a l'altre.
No
s'ha
anunciat cap dels quatre, per tant ja,
però bueno,
ja ho diran.
També, últim moment, a Eric Wall fitxa pel Plofragant a França.
Molt bé, doncs que tingui molta sort. Nosaltres, a l'apartat tècnic, Joan Amat, Jordi, Raimon, Jaume, molta sort i fins al proper dimecres.
Bona nit.
Tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.